Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Dissabte que ve se celebra a Sant Cugat el sopar solidari de l'associació Doctor Gabriel Navarro amb l'objectiu de recaptar fons per a la cooperació sanitària al Senegal. Aquesta associació envia per segon any una delegació d'entre unes 30-40 persones qualificades en el camp sanitari i doten d'equipament i mitjans mèdics en diferents poblacions d'aquest país africà. Avui parlem d'aquesta iniciativa, sobretot de la feina dels cooperants d'aquesta associació que es va crear en honor del doctor Navarro, que, recordem, va morir l'any 2014 mentre preparava precisament l'expedició per anar cap a l'Àfrica. Ens acompanyen l'Alba i la Carla Navarro. La Carla Navarro és odontòloga i vicepresidenta d'aquesta associació. Carla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Alba, molt bon dia.
Bon dia.
I el Carlos Bardagí, que és metge i és el president de l'associació. Molt bon dia.
Bon dia.
L'associació és l'associació, diguem, que va començar amb el vostre pare. Vosaltres heu volgut continuar la feina que havia fet ell. Aquesta què serà? La tercera expedició que munteu com a associació?
Com a associació és el segon viatge que fem.
Segon.
Abans viatjàvem amb una altra associació, però bueno, arrel de la mort del meu pare, bueno, es va muntar una associació al seu nom per poder baixar i bueno, fer honor a el que abans ell feia.
Mm-hmm. Començarem molt ràpidament pel tema més immediat, que és el del sopar que hi ha previst el dia 30, és a dir, dissabte que ve, es fa a la Masia, un sopar que té una finalitat benèfica, és a dir, recolliu els diners per contribuir a l'ajuda que necessiten al Senegal. I heu fet una previsió d'assistents. Quanta gent espereu?
Bueno, esperem uns 150-170 persones, que és més o menys el que hem fet cada any amb els sopars que hem fet. I realment el sopar el fem per recaudar fons per poder pagar el material que necessitem allà per poder treballar.
Uh-huh. I qui assisteix? Qui pot assistir?
Bueno, tothom qui vulgui. Que vulgui.
Tothom qui vulgui.
Tothom està convidat.
Pagant un tiquet de 50 euros, que és el que val el sopar, i tenir una fila zero
sí. També.
O sigui que la gent que hi vulgui contribuir i vulgui participar també ho pot fer a través d'un número de compte que vosaltres heu facilitat i que es pot trobar al vostre web?
Bueno, hi ha un flyer, que és el que hem fet, que allà posa bueno, un número de compte, que és de Bankinter, no de Deutsche Bank, que allà es pot ingressar els diners qui vulgui contribuir a fila zero o a qui vulgui anar al sopar.
Mm-hmm. Quan parlem de cooperació i desenvolupament sanitari, exactament això com es concreta? De què estem parlant? Carlos.
Bueno, cooperació és un terme molt ampli i possiblement l'entrevista no donaria per explicar-ho tot. Però bé, essencialment parlem de cooperació en matèria sanitària. I matèria sanitària també és molt ampli. Nosaltres ens hem especialitzat, perquè això té pues, uns orígens de l'amistat que teníem amb el doctor Gabriel Navarro, ens vam especialitzar sobretot en sanitat bucodental, cirurgia odontològica i reparadora i conservadora, i després cirurgia pediàtrica, que és el que faig jo fonamentalment. I producte d'aquesta simbiosi es va anar creant pues, un projecte. Aquest projecte en aquest moment està centralitzat en una zona sud del Senegal, que es diu, és una regió pseudoautònoma, que es diu la Casamance. I dintre de la Casamance treballem en diverses ciutats. I l'expedició sempre porta la doble vessant d'odontòlegs i cirurgians pediàtrics, amb tot el que comporta. És a dir, persones auxiliars, anestesistes, logistes i altres persones que fan el manteniment. Bueno, això ha funcionat molt bé i és evident que nosaltres hem trobat allà mancances. Per exemple, vam començar i no teníem aigua. I clar, nosaltres, per operar, tenim que buscar-nos l'aigua. És indispensable, no? Pues hem fet un pou, hem posat unes bombes, hem portat unes canonades allà, les hem muntat nosaltres, hem portat dipòsits d'aigua i en aquest moment tenim un bloc quirúrgic molt digne i també tenim diversos gabinets odontològics on actuen els odontòlegs. De manera que podríem dir que hi ha una doble vessant, una és la cirurgia pediàtrica i una altra, per tradició històrica, l'odontologia. Aquest projecte va endavant i la prova està que cada any fem més activitat, més activitat. La nostra idea de futur és fer alguna acció que es pugui perpetuar en, i es pugui mantenir de forma pseudoautònoma a l'hospital que tenim allà a la ciutat, que es diu Tionquesil, i per aquesta raó intentem fer ara un projecte agrícola per tal que els propis vilatans puguin ser autosuficients pel que fa al consum de les matèries de primera necessitat, inclús posar algun tipus de granja per ells mateixos. Clar, aquest és un projecte que entra dintre de la salut, també. La salut comunitària vol dir, primer, alimentar-se, menjar, lògicament. Mm-hmm. Després ja farem les operacions. Per tant, tot va lligat. Jo, quan parlo de salut, ja veieu que tot és un
sí, todo. Que és un concepte molt ampli, ja. Per això, quan jo li preguntava i em deia que operació, és que és un concepte tan... però està bé que parlem i detallem totes aquestes qüestions perquè la gent entengui, doncs, una mica la tasca que esteu fent. Sí que m'agradaria que m'expliquessin, tant l'Alba com la Carla, qui va ser el doctor Navarro i com va començar, diguem, la seva col·laboració, el seu projecte amb l'Àfrica.
Bueno, meu pare sempre era una persona que s'entregava a tothom. Meu pare era metge estomatòleg i treballava a dos consultes aquí a Ciutat Meridiana i a Badalona, i sempre havia sigut, bueno, en els barris on ell treballava li deien el médico de la caridad, no? L'hermanito de la caridad. O sigui, meu pare pues, li sabia molt de greu, gent que no podia pues, pagar, gent que no arribava a final de mes, i la il·lusió del meu pare sempre era marxar a Àfrica i poder ajudar els més necessitats. Que aquí també n'hi han, de necessitats. Sí. Però bueno, allà ho necessiten molt, també. Ell va començar amb una altra ONG, va fer diferents sortides a Burkina Faso, després a Senegal, i ell, la seva gran il·lusió era poder fer totes aquestes sortides, que li costaven, no?, perquè al final ell tenia el seu treball, no?, però bueno, feia una escapada doncs, per Setmana Santa, fer-ho amb els seus amics, no?, que en aquest cas doncs, és el Carlos Bardagí i alguns més doncs, que també se'n van quan marxen a l'expedició.
Uh-huh. Vosaltres heu viscut en primera persona? Heu compartit alguna d'aquestes expedicions amb el vostre pare?
Sí, la que baixava sempre era jo, amb ell.
La Carla?
Sí, quan jo estava estudiant la carrera, jo baixava amb el meu pare a Senegal. O sigui, vaig començar baixant que jo estava a tercer o a quart de carrera. I era de... Bueno, pues, no sé,
i et va enganxar, m'imagino.
Sí, bueno, Àfrica sempre enganxa i és el que diu tothom, que quan vas una vegada has de tornar a baixar. No vas de viatge, vas de cooperació, per tant, estàs mama amb la gent d'allà, convius i veus realment com viuen i et dones compte que són gent molt feliç i no tenen res.
Expliqueu-me com es prepara una expedició d'aquest tipus, perquè no es pot baixar sense saber quina és la situació, què passa, què necessiten, us heu d'organitzar. Com es fa tot això? Com són els preparatius? Què us emporteu?
Primer, moltes hores de treball.
Però allà estarà un temps limitat. Sí. Allà per quines dates marxeu? Setmana Santa?
Setmana Santa.
I quants dies esteu?
10-12 dies.
10-12 dies a tope, sí. No, doctor? O sigui que...
Sí, nosaltres fem una expedició que té unes limitacions en el temps perquè el personal que portem són professionals que treballen en centres del nostre país. Per tant, han de demanar permisos, han de demanar vacances, dies d'assumptes propis, i clar, per treure més profit, sempre fem coincidir l'expedició en la Setmana Santa espanyola. Sortim uns dies abans de la Setmana Santa... Uh-huh. I tornem després del dilluns de Glòria. Per tant, consumim pocs dies feiners, però fem molt de profit. Normalment l'expedició dura uns 10-12 dies, hem de restar el dia de viatge, d'anar i tornar, i quan arribem allà pues, treballem de sol a sol. Lògicament, la preparació de l'expedició, pues, com ha dit la Carla molt bé, és feixuga, és pesada, i el primer que hem de fer és buscar primer les persones. Amb les persones ja muntem l'expedició. El primer que fem és adquirir els bitllets d'avió, perquè tenim una limitació important. no es pot arribar a la regió en la qual treballem nosaltres amb un vol directe, hem d'anar primer a Gàmbia, i des de Gàmbia hem de passar per carretera fins al Senegal. Bueno, tot plegat costa molt, perquè són dos països, hi ha unes fronteres, no són fàcils. Després hem de portar material, que és, normalment és fungible. Solem portar entre 600 i 1.000 quilos de pes, de material. També hem de dir que aquest material es va recollint durant tot l'any, i en els nostres pàrquings pues, tenim les caixes, clar, i les anarem omplint. Tenim alguns donantes, alguns sponsors, que jo agraeixo molt la col·laboració, perquè treballem amb hospitals, i els mateixos proveïdors ens fan arribar material, per exemple, material de sutura, sueros, per exemple, roba de quiròfan, bates, guants. Tot això normalment ho podem aconseguir. Després tot aquest material l'hem de baixar, s'ha de fer una packing list. També tinc que mencionar, perquè ens tracta molt bé, la companyia Vueling, que és el transportista oficial. Ens solen donar un nombre de paquets en bodega, de forma gratuïta. Per tant, jo aprofito per agrair-los. I després tot la resta la portem nosaltres amb les nostres maletes. Un cop allà, clar, hem d'estar organitzats, cadascú té la seva feina, del primer a l'últim, no pot anar ningú sense feina. Després hem d'organitzar també l'allotjament, és complexa perquè aquest any portem 27 persones i no és com aquí, que vas a Booking i t'apuntes. Allà és impossible, aquest any dormirem en un poblat tradicional, amb unes cabanyes de palla, pràcticament, però la recompensa és la feina feta. És a dir, és una situació espartana, però la recompensa és veure les cares d'alegria dels natius i dels nostres companys.
Moltes hores de treball. És important això que comentava el doctor, que ningú no va si no és a fer feina, o sigui que ja no va ningú a mirar, que aprofitareu totes les hores que pugueu per treballar. Quantes persones penseu que podeu tractar?
Bueno, hem dit que hi ha dos vessants dintre, sí, de l'expedició. Primer parlaré de la cirurgia infantil. La cirurgia infantil vol dir operar una criatura amb anestèsia general, normalment d'una malformació major, que és una malformació a vegades incompatible amb la vida o amb la qualitat de vida, i això comporta pues, una anestèsia, una operació i un despertar. Bueno, amb aquest paràmetre podíem calcular uns 80 pacients, treballant, com ja dic, des del matí fins a la nit, amb els 6 dies hàbils que tenim per operar allà. I després hi ha la part, diguéssim, odontoestomatològica, que us la comentarà la Carla Navarro.
Nosaltres, bueno, de mitjana es fan uns 25-30 pacients per dentista. Clar, vas, sí, traient tot el que pots per intentar solucionar problemes allà. Fer conservadora, com és aquí, de me duele una muela, me'n vaig a fer una càries, és bastant impossible pels mitjans que hi ha. La gent té les boques bastant destrossades, llavors vas a solucionar problemes, la majoria de vegades, que és treure dents. Llavors, ara volem intentar, bueno, aconseguir algú que ens faci pròtesis, perquè ja que els deixem desdentats, per lo menys poder-li posar els dents. Però bueno, això ens falta un temps encara.
Això arribarà, estemos en ello.
Sí?
Sí.
El que em sembla realment colpidor és la situació d'aquests nens, no? Quan parlava de les intervencions pediàtriques, estem parlant de tumors i malformacions, que clar, també té a veure amb està relacionat amb la qualitat de vida que tenen allà. I el procés és bastant més complicat. És una intervenció que, com deia, hi ha anestèsia general, que després hi ha un postoperatori, i les condicions no són les condicions d'aquí. M'imagino que quan arribeu allà se'ls obre el cel, no? I veuen una mica el sol. La meva pregunta és, mentre no arribeu, de quina manera se'ls fa un seguiment mèdicament? Com estan cobertes aquestes persones, si ho estan?
Bueno, aquell és un país, com pràcticament tot l'Àfrica, no hi ha una xarxa de seguretat social com aquí. Allà hi ha estructures mínimes, molt bàsiques, molt llunyanes de la població, que són de pagament. És a dir, allà una persona no pot anar a un metge si no és pagant. Hi ha un baremo, un tant la visita, un tant la cura, un tant un vendatge, un tant el part, un tant una cirurgia menor. De manera que això és inaccessible per la població. És per això que nosaltres anem allà, perquè es necessiten, i és com un tren que passa un cop en la vida. Nosaltres anem allà, fem la publicitació dels nostres serveis, ho fem amb temps, i quan arribem està ple. I llavors nosaltres fem uns criteris de priorització, fem el programa diari de lo que operarem al matí i a la tarda. Hi ha coses que són incompatibles, per exemple, al matí operem unes coses i a la tarda unes altres. També fem el programa en funció del domicili dels pacients, perquè molts venen pues, amb motos, venen amb carros...
Vegin de fora de la població, no?
De fora de la població. Per tant, nosaltres allà resolem tot el que es pot. Durant l'any, què passa? Bueno, com hem dit abans, no hi ha una xarxa sanitària. Hi ha algun sanitari que estem formant nosaltres, sobretot pel que fa al seguiment de ferides, pel que fa a monitoritzar el comportament dels pacients, pel que fa al detectar algunes patologies que ja s'han familiaritzat amb elles. Això ens ajuda també a tenir, avui dia gràcies a les TICs, podem tenir una foto d'un pacient, just in time, en el mòbil, no? Per WhatsApp, i podem diagnosticar molta cosa amb una fotografia. I tot això pues, va a una llista que nosaltres ja treballem aquí a Barcelona, o a Sant Cugat, i quan arribem allà, pues, els pacients ja tenen un dia i una hora per operar-se.
Tot això ha d'estar prèviament organitzat per poder aprofitar després el temps al màxim. Però tinc entès també que feu com una avançada. No sé si vostè hi ha anat fa unes setmanes per veure sobre el terreny, si ja ho teniu tot mínimament a punt organitzat i per saber últims detalls, no?
Bueno, nosaltres normalment hi ha una mínima part del grup que va al mes de desembre, també aprofitant el pont aquell que tenim a la primera setmana de desembre, i anem allà a fer una prospecció del terreny, no només a la zona que treballarem, sinó també hi ha altres zones. Això també serveix no només per detectar els pacients, sinó també per establir aliances, relacions amb sanitaris locals, amb les autoritats locals, perquè la sanitat allà està descentralitzada, ja no depèn de l'Estat, de la República del Senegal, depèn del municipi. Llavors hi ha un Consell Municipal amb el qual s'ha de tractar i s'ha de pactar. I nosaltres oferim els nostres serveis. Evidentment, hem de disposar de l'autorització del Consell Local de Salut, que és l'alcalde i una sèrie de personatges. Això ho aconseguim, perquè si no, no hi ha manera de treballar. I després també fem visites a altres indrets. Per exemple, un projecte que tenim en mente com a perspectiva de futur és ampliar el projecte amb una altra base a l'altra punta del Senegal. Ara nosaltres estem localitzats en la zona oest, que és la que, diguéssim, està més propera a l'Atlàntic, i ara volem anar a la zona est, que és la que està quasi tocant a Mali. Per què volem fer això? Pues per una raó molt senzilla, perquè ens arriben nanos d'aquesta zona, el que es diu el País Basari. I clar, són nanos que estan dos dies viatjant, però després han de tornar operats a casa seva, que també és una xoza, operats. Com és natural, el que voldríem fer és operar-los in situ per evitar tots aquests viatges. També s'ha de dir que els transfers, les llançadores de pacients, des del País Basari fins a la costa, ens les fa una organització germana, amb la qual tenim una sinergia des de fa dos anys, que es diu Yakar Àfrica. Yakar vol dir esperança, en l'idioma Wolof, l'esperança. I aquestes criatures en les porta Yakar Àfrica, al qual este jo molt agraït.
Teniu temps fins i tot, o aprofiteu, més que tenir temps, que ja ho hem comentat abans, que s'aprofita molt, però a aprendre coses, d'aquesta experiència.
Aprenem moltíssim. A nosaltres diuen, home, és que feu molt. Jo dic, no fem res. Tots nosaltres ens sobra tot. Nosaltres aprenem moltes coses d'ells. Sobretot aprenem la solidaritat. Quan arribem allà, nosaltres som cooperants, no? Però ells venen a cooperar amb nosaltres. Això ho sap la Carla, que ha trepitjat allò des de que va començar primer de carrera. Jo només us diré un detall, perquè per fer una mica més animat, no? Nosaltres un dia estàvem a 42 graus operant a dintre, imagina't, amb les bates, els guants de làtex, i arriba un senyor del poble, que li havíem operat un fill, amb un ventilador d'aquest de sostre. Diu, miri, perquè no passin tanta calor, he desmuntat el meu ventilador de la meva casa i li porto aquí per vostès. Bueno, doncs això, clar, lògicament, veus això i no els pots abandonar. És impossible.
Entre les coses que s'han aconseguit, per exemple, es va aconseguir una ambulància en el seu moment. Quines altres coses, a banda del que ja han pogut treure de la conversa, quines altres coses heu aconseguit? Ui!
Bueno, no, a veure, hi ha material inventariable, que diem nosaltres, que és el que no és fungible, és a dir, el que no consumim.
Sí.
Ja hem parlat del que consumim, no? La roba, les sutures, les agulles, els gasos medicinals.
Però és que aquesta ambulància que jo deia, clar, és una ambulància que està allà al país i que, sí, funciona i que els hi dona un servei.
Exactament.
Amb ells.
És una ambulància que es va muntar com a clínica d'entalmòdia. Poblacions on no tenien casa de salut, on nosaltres no podíem anar, doncs des d'aquí es va aconseguir que una associació ens donés una ambulància. Amb un dels sopars es van aconseguir tots els diners per a aquesta ambulància, transformar-la en una clínica dental mòbil i que després ells poguessin treure el silló i ho poguessin utilitzar com a ambulància si havien de traslladar algun metge a algun dels hospitals propers. Aquesta ambulància el que fa és, bueno, arribar on nosaltres no tenim mitjans per arribar. Si on no tenim lloc per posar un silló dental, doncs de dir, me'n vaig amb l'ambulància, la planto sota d'un arbre, que li doni la sombreta, porta amb la mateixa gasolina es va carregant la bateria d'això, i és amb el que nosaltres podem funcionar en els països, o sigui, en els pobles on no hi ha casa de salut.
Una ambulància que és un exemple més de les tantes coses que ens explicava el doctor Carlos Bardagí que s'han aconseguit amb aquesta iniciativa solidària que afortunadament tira endavant i que m'imagino que ja al Senegal us deuen considerar part de la família, pràcticament, eh?
Bueno, i és recíproc. Nosaltres els considerem també de la nostra família. Jo també us diré, a tall d'exemple, que en aquest sopar que hem fet menció, que es farà, tindrà lloc el dissabte,
que bé, sí,
tindrem un huésped molt especial, un huésped d'honor, que és l'alcalde de la població de Tionquesil, que casualment es troba a Europa i farà l'esforç per venir aquí a Sant Cugat. De manera que ocuparà un lloc d'honor. Nosaltres parlem sempre de la contraparte. La contraparte, qui és? Pues són ells. I tinc que dir que l'Ajuntament de Tionquesil ens ha donat totes les facilitats. Penseu que durant l'època de pluges s'inunda el quiròfano i ells canviaran tota la teulada gràcies a la voluntat d'aquest alcalde. Per tant, li estic molt agraït.
Doncs nosaltres agraïts que ens hagueu acompanyat a l'Alba i la Carla Navarro i el Carlos Bardagí per explicar-nos aquesta experiència. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies
per atendre'ns, sí, i per ajudar-nos tant.
I que vagi bé i continueu ajudant. Gràcies i molt bon dia.
Mil gràcies.
Moltes gràcies.